dia.
En xarxa o sense.
11 i 10 minuts del matí, amb xarxa o sense, amb la mirada posada ja en el 2020. Perquè quan sembla que no podem anar més endavant tecnològicament, doncs resulta que sí, que l'any que ve encara tindrem més coses que faran coses que potser ara mateix no ens imaginem i que segurament també valdran molts diners, no? Això acostuma a passar. Albert Murillo, Geni Roca, Albert Cuesta, bon dia, com esteu?
Molt bon dia, molt bé. Bon dia,
a punt per fer-nos aquestes previsions tecnològiques per l'any que ve?
Sí. La bola de vidre aquí sobre.
Exacte. A mi és un exercici que m'agrada molt, eh? El fet de parlar del que vindrà.
Com que no ho sabem, igual que tot l'altre que parlem tot l'any.
Exacte.
Doncs va, comencem amb aquest repàs rigorós el que ha de ser l'any que ve, el 2020, tecnològicament parlant. Qui comença? Qui vol començar?
Qui engega?
Comencem amb videojocs.
Videojocs.
Va, m'agrada molt.
Va.
Mira, aquest any que ara ve sortiran dues grans consoles, la PlayStation 5 i la Xbox nova, que es diu Xbox Series X. És bastant curiós aquest nom, perquè la Xbox ja fa 18 anys que existeix, la primera Xbox fa 18 anys, i continua aquesta X en el seu nom, que a mi sempre m'ha posat una mica nerviós, i ara Xbox Series X, és a dir, ja 3X.
Xbox Sèrie X.
Exacte, sèries perquè sembla ser que no només serà una consola, aniran sortint una sèrie de consoles, i el que sí que diuen és que és un gran PC ficat en una capsa, que ja ho eren les altres, però aquesta sembla ser que més que mai. Podrem jugar a jocs en 4K i, atenció, també a 8K, però es veu que la màquina anirà a tota potència. Home, al principi hi haurà demos i no pas jocs.
Pregunta, continuaran tenint lloc les consoles físiques amb aquests serveis de joc amb streaming?
Aquests dos exemples són dues consoles físiques que hauràs de comprar. En aquest sentit, sí. Diuen que seran, sobretot, la Xbox silenciosa. Jo no m'ho crec del tot.
No.
A casa meva hi ha una Xbox... L'única consola que hi ha a casa és una Xbox molt vella, que no sé si es diu 360, potser?
Sí, està bé, és la segona generació.
I anem per la 17a?
No, per la Xbox anem amb la quarta.
Vale. Però saps per què es fa servir a casa?
Per què?
Per mirar
DVDs.
Ah, molt bé.
Perquè és que no... És l'únic dispositiu a casa que pot llegir una pel·lícula en DVD.
Llegir un DVD. Escolta, 4K i 8K, això què implica? Més resolució, més rapidesa en el joc...
Sí, i sobretot, si és 8K, necessites una tele de 8K. Cosa que la cosa és complicada. De fet, ja han començat a sortir preus i de Sony. L'altre dia em presentava ja una per 17.000 euros.
Clar, ja n'hi ha més barates.
17.000 euros, has dit?
Sí, era preu.
Jo tinc una 8K que costa menys de 5.000, vull dir.
Com és de gran?
La que tinc jo és de 65.
D'acord. Perquè estem parlant 8K, estem parlant de teles ja més de 50 polzades, per anar bé.
Home, 65 és gairebé com el cinema es Verdi, no, Albert?
Bueno, jo això ho pensava fins que vaig anar a la fira de Berlín d'electrònica de consum
i vaig veure
la meva de 65 entre la resta de gamma d'aquest cas de Samsung
i
vaig pensar,
petita.
No és tan gran, no és tan grossa. No,
i després també dir-vos que surt la Play 5 al Nadal de l'any vinent, arribarà amb una característica que m'ha fet molt de gràcia, els comandaments no tindran vibració. Saps que quan jugues vibra depenent de l'acció? Aquí no serà vibració, sinó que serà resposta hàptica. Una resposta que després en parlarà el Genís amb algunes coses relacionades amb realitat virtual, que és... sobretot, saps aquests guants que poses de realitat virtual i quan agafes una cosa que no existeix hi ha una pressió a la mà perquè faci veure que això és la resposta hàptica i aquests comandaments...
La sensació de que toques alguna cosa.
Exacte, doncs aquests comandaments sembla ser que tindran aquesta resposta. I sembla ser que hi haurà retrocompatibilitat, això és molt important per la gent que té aquells jocs acumulats de Play 3 i Play 4, però no han dit per quines consoles serà retrocompatible.
Genís, què posa sobre la taula?
Poso sobre la taula una cosa que no està en tendència per l'any que ve, 2020, sinó per la dècada que ve, perquè és més fàcil.
D'aquí 10 anys no ens en recordarem del que ho has dit.
Amb dècades poden passar coses veritablement inversemblants, perquè penseu una cosa, què han passat aquests últims 10 anys? Quan vam començar aquests últims 10 anys, no hi havia xarxes socials, l'ús del mòbil no era ni molt menys majoritari. Vull dir que en 10 anys hem vist els mòbils, les xarxes socials, i les xarxes socials han canviat la manera de fer política, la manera de fer activisme, la manera de fer república, si tu vols. Vull dir que déu-n'hi-do el que ha passat en aquests 10 anys.
10 anys, ja només? 10 anys?
En només aquests 10 anys socials... han tingut cosetes aquestes.
I amb l'smartphone.
Per tant, el que diré ara pot semblar una bestiesa, però és que en 10 anys passen tantes coses...
Estem asseguts? Sí, estem asseguts. Va, a veure.
La internet dels sentits.
O sigui, ja no la internet de les coses, la internet dels sentits.
No, això és...
Això es torna a posar l'off.
Això és xambomba, no... La internet de les coses és com dir evidències.
Coses, coses.
Anem a parlar del futur.
A veure, la internet dels sentits.
Primer, el so. Que ara ja tenim els assistents aquests que t'escolten i te contesten les preguntes, etc. Però això anirà més enllà, perquè, per exemple, en funció del so, el so serà informació. És a dir, pel so sé que estàs en una festa, o pel so sé que estàs sol, o pel so sé que estàs acompanyat o que estàs a dins d'un cotxe, i és una informació útil a l'hora de decidir el tipus de servei que t'ofereixo.
O sigui, la màquina no només estarà pendent del que li diem, sinó del context sonor.
El context sonor és informació, i això es tindrà en compte a l'hora de dissenyar el servei.
I això... si estem fent un suc de taronja... Clar, és que, de fet, d'aquí 10 anys segurament l'exprimidor ja no farà aquell soroll tan tradicional. Ara ha quedat molt antic, això.
Però en farà un altre. Jo crec que sí, que
farà un altre. No sé.
Però nyi. Això sí, això ha de continuar.
Ni que sigui virtual.
Això que dius, de fet, ja s'està començant a veure, perquè aquest any, poso una mica el retrovisor, la categoria estrella és, després dels wearables, que són l'electrònica que portes posada, sí, les pulseres, els braçalets, s'han inventat els hearables, que són els escoltables, que són els auriculars que no serveixen només per escoltar música, sinó que fan altres coses. I, de fet, no sé, Apple, per exemple, el producte estrella d'aquest any no ha sigut l'iPhone, ha sigut els AirPods, els auriculars aquests blancs. I com em sembla que parlaves de bombolla sonora, no?
Anava a comentar-ho. Imagineu-vos que l'altaveu, que l'auricular aquest, a més, t'aïlla del so de l'entorn i permet que, per exemple, tu estàs enmig de l'autobús o enmig d'un liu d'una miqueta de xivarri, i allò genera una bombolla sònica i tu estàs amb el teu, amb
sí,
la teva coseta.
Sí, llavors els hi posen intel·ligència perquè aquesta bombolla no sigui dràstica, és a dir, que quan tu... Això, els que portem auriculars per viatjar ho sabem, vull dir que quan tu estàs assegut només vols sentir música o el que estiguis escoltant o la sèrie, però que quan detecten aquests aparells que t'estàs bellugant, que estàs caminant, diuen aquest home va pel carrer, no pot aïllar-se completament de l'entorn que l'envolta, perquè pot ser que vingui una moto i...
Elèctrica, que no fa soroll.
Exacte, aquesta és la cosa. Sí. Per això les motos, els aparells elèctrics, els vehicles elèctrics han de pitar, han de fer un pito.
Aquesta internet dels sentits...
Clar, tindrem... Això és el so.
Però més, sabor. 10 anys, també, dècada, no.
Sí.
Ara imagina que tu tens una...
Llepant el mòbil tots.
Imagina que et poses una andròmina a la boca.
Sí.
Imagina que és petita i no et molesta, però ves pensant en el concepte de que tens alguna cosa electrònica a la boca, igual que...
Un implant.
Hi ha gent que té una dent postissa, hi ha gent que té un implant, hi ha gent que té una empasta, hi ha gent que té moltes coses a la boca.
Ja hi tenim coses a la boca, per tant, no seria...
Per tant, no estan... Ai, què estàs dient? No estic dient res. Hi ha gent que porta tota una peça...
Hi ha gent que porta un piercing.
Vale. Pues imagineu que aquestes coses tenen un punt d'electrònica i són capaces d'analitzar el sabor del que estiguis prenent. I que puguin dir, aquest vi t'agrada perquè té un punt de xarel·lo que a tu el xarel·lo t'agrada. Val? O aquesta collita del 78 és especialment exquisita, no trobes? O aquesta amanida té eneldo, que no el suportes. O això té ametlla, que ets al·lèrgic.
Ets
al·lèrgic a l'ametlla i no hauries d'estar prenent això.
O compta amb el colesterol.
Compta amb el colesterol. Imagineu-vos que la boca genera informació.
No, perdona. I també et proposaran, compren un altre que tinc aquí a Amazon.
Sí, Alex. Vull un plat d'això, sí.
Perquè una mica anem per aquí, també,
I ho puc complicar més.
La caixa de vins a casa.
Ho puc complicar més. L'olor. Fins ara, internet no té olor. Les coses a internet no tenen olor. Aneu pensant que podria ser que tinguessin olor. I l'última, el tacte. Les textures digitals. Tu ara toques la pantalla, la pantalla sempre és llisa.
Sí.
Però imagina que tocant la pantalla diguis, ai, mira, això és fusta, això és ferro, això és calent, això és fred, i que el tacte a internet agafi aquestes textures.
Jo crec que aquí farà molt el videojoc, aquí,
Agafo tot. Imagina que amb aquesta capa digital tens textures, tens olors, tens sabors, tens una bombolla sònica. Ara ja imagina't la realitat virtual i que nassos és la realitat.
O sigui, la internet de les pròtesis, diguéssim.
La internet de les sensacions. Yeah. Ara tenim la internet de les fake news, la internet de la informació, la internet de les opinions. Imagineu-vos que anem cap a una internet de les sensacions. Us ha semblat ciència-ficció? Recordeu, fa 10 anys no havia xarxes socials, no hi havia telèfons mòbils. Projecteu els propers 10 anys. Los locos años 20.
Què et sembla?
D'aquí 10 anys podré saber el que has esmorzat tu abans de venir aquí.
Si fas un petó.
Bé, això ho deixarem per més endavant. Albert Cuesta, a veure.
Mira, jo... més que pronosticar, em demano si l'any 2020 passarà una cosa. I també torno a posar el retrovisor. A veure, aquest any 2019 ha estat l'any que els internautes han perdut la innocència. I la innocència respecte a l'ús i l'abús de les nostres dades per part dels gegants digitals. I com m'acostuma a passar, el detonant d'aquesta pèrdua d'innocència no ha estat el... Jo crec que no ha estat el detonant correcte, perquè va ser, en bona part, l'anàlisi de mobilitat dels ciutadans que ha posat en marxa l'Institut Nacional d'Estadística a partir de les dades de les telecos, que són unes dades de les telecos, que les telecos no només és lícit que les capturin, sinó que no podrien fer de telecos, no ens podrien donar el servei si no les capturessin. Però, mentrestant, ens escandalitzem per això, seguim proporcionant tranquil·lament les nostres dades a privats com Facebook i companyia. A mi el que m'intriga és si, una vegada perduda la innocència durant l'any 2019, l'any 2020 serem capaços de canviar el nostre comportament digital per compensar la magnitud d'aquesta tragèdia. Jo personalment ho dubto, perquè, no sé, per exemple, ahir va haver-hi un fenomen molt curiós, que és que algú va decidir, es va emprenyar perquè Twitter deia que li sancionava el perfil, el seu compte, i va dir tots a Mastodon, que és una alternativa de domini de codi lliure, oberta, bla, 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 bla. Però, i bueno, hi va haver-hi un increment doncs modest d'usuaris de Mastodon, però la gent continua fent servir Twitter. Igual que durant aquest any hi ha hagut un increment en determinats àmbits, com aquí, d'usuaris de Telegram, però la majoria de la gent que s'ha apuntat a Telegram no ha marxat de WhatsApp. Vull dir que aquesta adquisició de consciència de que una mica és com les autopistes, no? Que no són gratuïtes, és que les pagues d'una altra manera, amb el cas dels serveis digitals amb els que hem començat, o que ja en som completament dependents, suposo que ja comencem a ser conscients de que els estem pagant d'una altra manera, que és amb la nostra informació personal, però que no practiquem el consum responsable, que és el consum estratègic, diguéssim, no? Que és, escolta, voteu amb la vostra elecció de quines aplicacions us poseu al telèfon.
És veritat, i ara pensava que fa unes edicions al Congrés de l'Smart City, quan es va començar a parlar del Big Data, tothom tenia com una presumpció de bondat, no?, sobre l'ús del Big Data i que bé, això ens farà la vida més fàcil. I és veritat que aquest any li hem començat a agafar una mica de mania, no?, el Big Data, i ens fa una mica de por. És veritat que segurament aquí, i la paradoxa, és que molta gent denunciava aquesta pràctica de les companyies telefòniques de donar accés a les seves dades al govern justament a través de les xarxes socials.
Bueno, aquesta és l'altra, sí.
És on constantment estem donant dades.
Bueno, però jo crec que el debat no és tan... Al final, la gent amb la que jo em relaciono amb una relació de servei, necessito que em conegui mínimament perquè el servei sigui mínimament personal. Vull dir que jo no tinc gaire problema en que el meu metge sàpiga informació dels meus glòbuls vermells, o no tinc massa problema en que el banc sàpiga exactament quants calés t'ingressen quan fas una feina i te la paguen. Hi ha gent que té informació necessària per poder-te prestar un servei. Jo no tinc cap problema en tenir relacions de servei basades en informació. El que exigeixo és que s'aclarifiquin els drets i els deures. Que empreses tenen informació meva no és cap novetat, quan no hi havia internet això ja passava, però els drets i els deures ara són poc clars. Vull dir, no tinc clar què fan amb aquesta informació, no tinc clar quins usos en fan, no tinc clar si la comparteixen o no, i em diuen que hi ha un marc legal, però tampoc tinc clar com es vigila aquest marc legal, com es compleix, no tinc clara les sancions, no tinc clar que qui vigila el vigilant. Per tant, jo crec que és pitjor. Que no és que tingui un problema de desconfiança amb WhatsApp, tinc un problema de desconfiança amb la llei, l'aplicació de la llei, és molt més greu. Perquè si me'n vaig a Mastodon, igualment necessitaré confiança en que aquests ho fan bé. I el problema que tinc és la confiança.
No, correcte. Aquí, jo crec que el que ha passat amb els últims anys és que hem confiat tant en aquestes plataformes privades i descontrolades per comunicar-vos, relacionar-nos i participar, que al final els hi hem cedit la, diguéssim, la nostra veu amb unes entitats sobre les quals no tenim cap control cívic, diguéssim.
A mi el tel dels ulls em va caure fa molt de temps. Recordeu quan havia tot aquells escàndols de corrupció, no sé quin partit polític era, ja no el recordo, qualsevol d'ells, que va haver-hi un d'aquests afectats d'aquestes males pràctiques que resulta que era amic dels reis. I la reina Letícia va fer un missatge que deia tranquilo compi Yogi.
Sí, el compi Yogi.
Ai, tranqui compi Yogi, no sé què. Jo vaig pensar, si he vist publicat un WhatsApp de la reina, els meus estan ja ciclostilats.
En el fons, i ho deia abans el Genís, de tot això fa menys de 10 anys i, per tant, ha passat una etapa infantil de confiança plena i ara segurament ens estem fent grans. Què més voleu posar sobre la taula de cara al 2020, Genís?
Mira, hi ha una cosa que aquest 2020 en concret, abans m'he anat una miqueta de dorris amb la dècada, no? Però ara ja torno a aterrar en això del 2020, coses concretes que canviaran en màrqueting i consum. És a dir, la manera com les empreses i les marques es voldran relacionar amb nosaltres, coses que em sembla molt evidents que veurem aquest 2020. Una primera és... tothom té a la boca ja el tema del canvi climàtic, de l'emergència climàtica i de la necessitat de fer coses, i una tendència, jo crec que claríssima d'aquest 2020, m'atreviria a dir d'aquest desembre del 2019 també, és que les marques intentaran ser guais, intentant demostrar que són verdes, ecològiques i responsables. Llavors veurem un fals màrqueting ecològic. Marques que són... permeteu-me l'expressió, guarres climàticament, brutes climàticament, sí, que van de guais i que intenten argumentar pues, que són modèliques, i no ho són. És a dir, fals màrqueting climàtic. I crec que en una època de xarxes i d'activisme ciutadà ho pagaran car, perquè ho sabrem, ho direm i ho denunciarem.
O sigui que no faran un blanquejament, sinó un verdejament.
Però ja hem vist coses, eh? Vull dir, us recordo que quan va començar la cimera climàtica de Madrid ara fa aquest mes de desembre, va haver-hi alguna marca especialment contaminant que va comprar la portada de tots els diaris argumentant que eren superguais. I tots els rànquings diuen que és la menys guai.
I això, aquestes coses, socials,
aquestes coses ja no es poden
Albert, fer. Què més?
Mira, una altra cosa que també ha començat aquest any i anirà més, crec, durant els següents, és l'entrada en joc de la tecnopolítica. El cas més visible és l'assetjament del govern Trump a Huawei, intentant convèncer tots els seus governs aliats de que no facin servir equipaments xinesos. I és una batalla entre blocs econòmics per la supremacia tecnològica, i que de fet és també supremacia econòmica. El que passa és que em sembla molt interessant que hagin optat per l'estratègia de la por, és a dir, compte si poseu equipaments de Huawei perquè els xinesos us espiaran, per una banda, com si ells no ens espiessin igualment, quan en realitat tindrien arguments econòmics sobrats per oposar-se a aquest ús d'equipaments de Huawei a les xarxes occidentals, perquè el que sí que està demostrat és que Huawei té un tracte privilegiat de favor des del punt de vista de finançament del govern xinès, i això el que és competència deslleial. Però és molt més fàcil espantar la gent dient t'espiaran, no sé què, no sé quantos, que dient, escolta, que aquesta gent no ha jugat net des del punt de vista econòmic. A veure, tot això és difícil de desembolicar perquè hi ha un entrellat important, perquè dius, ostres, els xinesos dolents, però resulta que la majoria dels productes occidentals estan fabricats a la Xina, potser amb components occidentals, que tenen llicències de no sé on, doncs és difícil establir barreres, però barreres se n'estan posant i estem arribant amb una balcanització de la xarxa. O sigui, suposo que la majoria dels oients els sonarà allò del gran tallafoc xinès, que és que a la Xina hi ha una internet diferent. Tu no pots fer servir productes...
Rússia acaba de fer...
Aquí anava. O sigui, Rússia, fa dues setmanes, es van desconnectar de la internet de la resta del món per fer una prova de veure com funcionaria la internet russa sense haver-se de connectar. A la Índia, fa uns dies, i bueno, fa unes setmanes, també hi ha disturbis als estats del nord, que hi ha 40 milions de persones, els van deixar sense mòbil perquè no poguessin organitzar les manifestacions, saps? I bueno, i a la Xina, tornem a la Xina, El govern ha donat un termini de 3 anys als organismes oficials perquè retirin tots els PC d'origen occidental, de marques occidentals, i posin PCs de marques xineses.
No només PCs i software.
Sí, sí, exacte, sí, software.
Ni la CPU, ni Windows, ni
res. No, per això tenen sistemes operatius. No, el problema és que, de fet, a Rússia, Putin també ha obligat que tots els mòbils que es venen a Rússia en aquest moment portin preinstal·lat software rus.
És a dir, que aquest gran espai de llibertat de no poder posar portes al camp que era internet o que era la tecnologia cada cop
estem a punt de poder fer ja tot software català. Mm-hmm.
Mira.
No? Mira. Podem posar
pròxima
una normativa.
La pròxima...
Poca conya. Hi ha un acord de govern de fa pocs mesos que diu que, com a mínim, quan l'administració pública catalana compri productes que tinguin interfície amb l'usuari, sigui de pantalla o de veu, com a mínim han d'estar, aquesta interfície ha d'estar en català.
Genís, i per la pròxima dècada ho estic veient, mòbils amb olor de crema catalana, què et sembla?
Home, normal.
Així obliguem una mica tot, no?
I sabó.
Albert Murillo, per acabar, perquè hem d'acabar, va.
Doncs mira, 5 jocs que apareixeran aquest 2020 que crec que són indispensables i que jo jugaré. Dreams, surt al febrer per a PlayStation 4. És un joc amb el qual pots fer un joc. Això ja ho va fer fa molt temps Media Molecule, que són l'estudi que ho ha fet, i la gent que hi ha jugat, perquè hi ha gent que ha jugat, diu que és brutal.
El segon.
Ori and the Will of the Wisps. És un joc de plataformes. Aquest joc està fet per una empresa que es diu Moon Studios, que cadascú està a casa seva a tot el món. És l'única empresa que conec, estudi, que cadascú funciona... Exacte, no tenen estudi propi. Animal Crossing, la gent que hagi jugat amb aquest joc a través de la Nintendo, surt la segona part molt esperada. Crec que sempre, cada any, s'ha de jugar un joc de zombis. Mm-hmm. Sempre.
Molt bé,
sempre.
Ens ho apuntem. Sí, doncs, aquest és el tercer.
Aquest és el Dead Island 2, que s'ha de jugar, i després surt la segona part del millor joc de la història, que és The Legend of Zelda Breath of the Wild, número 2, que sortirà per la Nintendo Switch.
Companys, moltes gràcies, que tingueu una magnífica entrada d'any amb la cançó que vulgueu. Ara en parlarem de les cançons, ara en parlarem.
Adéu-siau.
Catalunya Ràdio desitja bones festes. Si jo fos els Reis Mags, saps què em demanaria? Que tothom tingués totes les joguines com el Corte Inglés.
I que me les emboliquessin amb el paper més bonic.
Bé, i també em demanaria una Nintendo Switch Lite amb un joc Lego i una funda de Mario. Ah, i si pot ser amb un 15% de descompte, molt millor.
És a dir, jo em demano el Corte Inglés.
Molt aviat, la tecnologia 5G serà una realitat. I això afecta tots els